Roberto.
Adéu.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès. Viacentral.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia. Una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Del 7 al 21 d'abril viu la quinzena del Cargol. Vine al restaurant El Trabuc de Granollers i viu la millor manera de degustar el Cargol. 30 anys de la cuina del Cargol. Eltrabuc.com.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
Ara, a l'outlet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana, trobaràs ofertes increïbles.
Irresistibles. Tot el que vulguis amb un 20% de descompte addicional.
I a més, un 10% de regal per les teves pròximes compres a Can Dragó.
Gaudeix de l'outlet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana. T'hi esperem.
Consulta condicions de la promoció.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
RAC 1.
Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
El Partit Socialista Obrer Espanyol convençut que Carles Puigdemont deixarà, abandonarà la política perquè no guanyarà.
És l'escenari que l'expresident ha dit que contempla en cas de no ser escollit com a president de la Generalitat. Puigdemont en parlava aquest matí al Món RAC1.
Jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. Crec que, i per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. Per tant, en absolut enveig de cap de l'oposició.
Doncs bé, el portaveu del PSOE, Patxi López, està convençut que això és el que passarà, que Puigdemont es veurà forçat a abandonar la política perquè qui guanyarà serà el PSC.
Bueno, la conclusión de la primera cosa que has dicho es que Puigdemont abandonará la política porque el president va ser Salvador Illa.
A l'entrevista al Món RAC1, Puigdemont ha explicat que tornarà per la sessió d'investidura, tant si pot convertir-se en president com si no. Per cert, que el govern espanyol també ha rebutjat que se celebri un debat entre Puigdemont i Pedro Sánchez, tal com ha demanat el candidat de Junts. Qui també ha reaccionat a les paraules de l'expresident català a RAC1 és Alejandro Fernández. El cap de llista del PP diu que no li agrada gens ni mica que la campanya s'estigui centrant en hipòtesis sobre el que farà Puigdemont i que Fernández qualifica de fricades.
Les dues primeres propostes que ha lanzado Carles Puigdemont a la sociedad catalana son, uno, que se ha cambiado de casa, y dos, que se quiere retirar o se podría retirar. Yo me niego a convertir esta campaña en un reality show. Hay 4 millones de catalanes que corren un riesgo severo de restricciones de agua durante este verano. Eso es importante y no, insisto, las fricadas de Carles Puigdemont. Gracias.
El PP, per cert, ha engegat la precampanya amb el lema Volem una Catalunya de primera. El Congrés dels Diputats tirarà endavant la iniciativa per regularitzar la situació de 500.000 d'estrangers que viuen a l'Estat. És el primer pas per desencallar un debat que portarà cua. Tots els grups ja han avisat que cal canviar moltes parts del text inicial. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, de moment hi votaran a favor tots els partits del bloc d'investidura. El PP probablement s'abstindrà i Vox s'inclinarà pel no. Això de moment només obre la porta a debatre la iniciativa que han firmat més de 600.000 persones. Els partits alerten que la llei té molt marge de maniobra, molt marge de millora, però d'entrada no volen posar-s'hi d'esquena. La iniciativa pretén que 500.000 de persones migrants que viuen a l'Estat puguin regularitzar els seus papers i, per tant, que se'ls cobreixin els drets bàsics. Un de cada tres, a més, és un menor. Això afectaria aquelles persones que són en territori espanyol abans de l'1 de novembre del 2021. Els impulsors de la proposta defensen que si no es regularitza la seva situació es continuaran vulnerant els drets fonamentals de tots ells i, de fet, diuen, s'impedirà que contribueixin econòmicament a la societat.
Justícia anomena un nou director per la presó de Mas d'Enric. Es tracta de Carles López Gripa, que substituirà a Francesc Romero en el càrrec. Romero va plegar fa 2 setmanes, un moviment que va servir per començar les negociacions entre el govern i els sindicats de funcionaris de presons. Avui, però, aquestes converses han tornat a quedar encallades. Els funcionaris han plantat la Conselleria de Justícia, que els havia de rebre al matí. Consideren que el departament no té sobre la taula cap mesura urgent per millorar les seves condicions. El govern ho nega, diu que en té moltes de preparades i lamenta que els sindicats no vulguin asseure's a parlar-ne. Els funcionaris han tornat a demanar la dimissió de la consellera Gemma Ubasart. I a aquesta hora, ho hem sabut fa pocs minuts, hi ha un incendi en un bloc de pisos a Lleida. Les flames cremen de forma força espectacular, com es pot veure en diverses imatges que corren per internet, en un 7è pis des de 4:45, per tant, des de fa una mica més de mitja hora. L'edifici està situat a l'avinguda Madrid de la capital Segrià. Segons els bombers han explicat a RAC1, no hi havia ningú a dins d'aquest bloc de pisos on s'han iniciat aquestes flames. Hi treballen 9 dotacions dels bombers en aquests moments i també s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana, els Mossos i el SEM. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Luis Enrique, el tècnic del Paris Saint-Germain, ha escalfat la prèvia del partit de demà contra el Barça amb un dard cap a Xavi Hernández quan li han preguntat qui representa millor l'estil Barça, si ell o l'actual entrenador blaugrana.
Sin ninguna duda, yo. No. No es una opinión, mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos, sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente.
Ara caldrà veure si hi haurà resposta de Xavi Hernández, que compareix en roda de premsa a partir 7:15 en companyia de Jules Koundé. Aquests quarts de final de la Champions comencen avui amb les dues primeres eliminatòries, Madrid-Manchester City i Arsenal-Bayern de Munic, a partir de 9:00 i en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Tot plegat el dia que hem sabut que Luis Rubiales declararà com a investigat dels suposats contractes irregulars de la Federació Espanyola de Futbol el dilluns 29 d'abril. Abans, aquest divendres, ho farà també Pedro Rocha com a testimoni. matrimoni. I en tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat a les seves xarxes socials que no disputarà el torneig de Monte Carlo. El murcià havia de debutar contra Félix Auger Aliassime demà, però unes molèsties al braç no li permetran. Qui debuta aquesta hora, en canvi, és Novak Djokovic, el número 1 del món, s'enfronta al rus Roman Safiulin i de moment amb victòria pel serbi, que ha guanyat el primer set per 6-1.
I pel que fa al temps, fins al vespre s'aniran repetint els ruixats i les tronades a les comarques de Girona i Barcelona. A aquesta hora descarreguen amb més força el Maresme i entre el Vallès Occidental i el Bages, i també seguiran avant de manera intermitent a la cara nord del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran, per sobre d'uns 1.600 metres. A la resta del país es mantindrà el domini del sol, amb vent fort al sud i un ambient més fred.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
La convenció de McDonald's no s'està de res. Un concert privat de Dua Lipa i The Killers tancarà la convenció, i no un lloc, diguéssim, no a la platja ni, diguéssim, a qualsevol sala. Bona tarda, Cailà.
Hola, bona
sinó
tarda.
Sinó que, han llogat, com aquell que lloga, doncs res, un xiquiparc, han llogat al Palau Sant Jordi de Montjuïc per poder celebrar aquest esdeveniment el pròxim dijous. Com diem, Dua Lipa i The Killers. Serà el punt final de la 30a convenció anual de la companyia nord-americana, que per primera vegada s'ha celebrat fora dels Estats Units i ha triat Barcelona. Una reunió que ha portat fins a aquesta ciutat 14.000 treballadors, franquiciats i proveïdors de tot el món. I avui, Xavier Sala i Martín, que ja el saludem, professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, parlarem de McDonald's i també parlarem d'un altre nom propi, que no és altre que el del qui va ser Premi Nobel d'Economia i que va morir el 27 de març, Daniel Kahneman. Però anem a pams, perquè avui amb Sala Martín volíem parlar de McDonald's. Fa 7 anys que es va estrenar una pel·lícula titulada El Fundador, i el film explica com Ray Kroc va convertir un establiment de menjar ràpid on se servien hamburgueses en un negoci multimilionari.
Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia.
Veurem amb Xavier Sala i Martín si és persistència o es donen altres condicionants per arribar a ser una marca mundialment coneguda i, com dèiem, que lloga un Palau Sant Jordi com aquell que lloga, doncs, no sé, una sala per fer una festa de final de curs. Professor, és persistència o hi ha altres coses en aquest fenomen d'aquesta marca mundial?
A veure, persistència en part és, eh? O sigui, a veure, deixem explicar una mica la història, sí, sí, així ràpidament. Cap als anys 50 del segle XX, 1950, Ray Kroc era un, com acabeu d'escoltar a la pel·lícula, era un venedor de màquines de batuts debatuts, això de batut de maduixa, batut de, no, que fan que en molts restaurants als Estats Units, doncs, a la gent li agrada beure batuts en lloc de beure aigua o Coca-Cola. Doncs era un senyor de 32 anys que venia a batuts, que tots els seus amics, la seva dona, tothom el donava com un perdedor compulsiu, tot el que feia, diguem-li, sortia malament, es passava el dia escoltant casets d'autoajuda perquè ell encara creia que podia acabar triomfant. I de sobte, un dia li arriba una comanda de 6 màquines, ell venia unes màquines que podien fer 5 batuts a la vegada, eh? I per tant la major part de restaurants no necessiten fer 5 batuts a la vegada i per tant no venia massa cosa, no? De sobte li arriba una comanda de 6, és a dir, un restaurant que necessitava fer 30 batuts a la vegada, i ell va dir: ostres, això és una cosa extraordinària, haig d'anar a veure aquest restaurant. I va agafar el cotxe, se'n va anar al poble on hi havia aquest restaurant, que era San Bernardino, a Califòrnia, i es va donar que era una petita hamburgueseria, eh? un lloc petit on, però que tenien dotzenes i dotzenes de clients. Quan ell arriba a aquella hamburgueseria, doncs hi ha una cua tremenda de gent i veu que estan venent hamburgueses, però que les van servint rapidíssimament, eh? Resulta que els dos propietaris d'aquesta petita hamburgueseria, que es deien Richard i Maurice McDonald, doncs havien implementat una mena de cadena de muntatge, la que ja existia en els automòbils, la que havia inventat Henry Ford l'any 1914 per construir cotxes. Doncs ells ho havien fet el mateix, eh? Una petita estació on tot el dia es passaven tallant tomàquets, els altres tallaven diguem, el formatge, els altres fregien l'hamburguesa, els altres feien les patates fregides, etcètera, etcètera, i així podien anar molt i molt i molt ràpid. Era un restaurant on totes les estacions a dins del restaurant estaven dissenyades d'una manera intel·ligent per minimitzar costos. Fins i tot s'havien inventat una mena d'embuts per posar una quantitat exacta de mostassa i de ketchup a cada una de les hamburgueses. Havien trobat la manera de fregir les patates perquè quedessin perfectes, durant el temps ideal, a la temperatura ideal. També, per primera vegada, que això als anys 50, recordeu, estem parlant dels anys 50 del segle XX, posaven, per no haver de tenir plats i que es trenquessin els plats i rentar-los i els coberts i tal i qual, doncs havien fet servir plats de paper i gots de paper. I amb aquesta novetat, totes aquestes innovacions que havien fet aquests dos germans, doncs podien vendre muntanyes i muntanyes i muntanyes d'hamburgueses, patates fregides i batuts cada minut, no? I aquest senyor, el venedor de batuts, va dir: ostres, això és una meravella, que fort, no? I ell, que tenia els seus somnis de grandesa, i segurament ho havia escoltat en els seus casets d'autoajuda, va dir, escolta'm, això s'ha de replicar, hem de fer còpies d'aquest restaurant per tot arreu. I va anar els dos germans i els hi va proposar de fer, d'ampliar, no, d'escalar aquella operació i posar restaurants similars a diferents ciutats dels Estats Units. Els germans, que tenien un gran desig de fer les coses bé, els hi preocupava tenir costos molt barats, poder fer-ho molt ràpidament, però també que tingués una qualitat, que el menjar tingués una certa qualitat, els germans van dir que no. Van dir: no, ja ho hem provat de fer franquícies, però no funciona perquè quan tu fas una franquícia, doncs la gent, no, el franquiciat, doncs no té tanta cura amb la qualitat, doncs les hamburgueses no estan tan bones, el pa no és de la mateixa qualitat, i no pot ser, no ho farem, eh? I, per tant, d'entrada li van dir que no. Però, això, parlant de la persistència, no? Groc va seguir insistint, i va insistint, i va insistint, els va fer plans, els va fer propostes. I al final van dir: bueno, doncs provem-ho, els germans van dir: provem-ho, però amb dues condicions. Primera, nosaltres, els germans, controlem la qualitat, no podem tornar a caure en el problema de deixar que el franquiciat prengui decisions sobre el restaurant, perquè ho faran malament, les patates no estaran bones, les hamburgueses no estaran ben fetes, i per tant la qualitat la controlem nosaltres, tot el que facin han de tenir el nostre ok. I, do, la segona decisió, i aquest va ser el gran error dels dos germans, va ser, i tu, Croc, només tindràs el 1,5% dels beneficis. Clar, com que aquell home era un tirat, era un perdedor, que venia batidor, diguem, màquines de fer batuts, però no en venia ni una, doncs va agafar el que va poder i va acceptar, no? I van obrir una primera franquícia a Iowa, I va tenir molt d'èxit i van obrir una segona franquícia i una tercera franquícia, però, diguem, el Croc veia que ell guanyava molt poc. Ell va dir, escolta, jo amb el 1%, 1,5% dels beneficis de cada franquícia no aniré enlloc. I llavors ell va començar a pensar maneres d'abaratir també encara més el procés de producció. Per exemple, se li va ocórrer, doncs, fins i tot, com que ell era un expert en batuts, doncs, de posar una cosa que en els anys 50 semblava molt moderna, que ara ho trobem nosaltres desastrós, però que als anys 50 era molt moderna, que era fer... Recordo, els anys 50 és quan es feien les pastilles AB Creme, quan hi havia tot una gran innovació en el sector d'alimentació, i va dir, doncs mira, els batuts els farem amb polvos, en lloc d'amb gelats. Per què? Doncs perquè la part més cara del restaurant resulta que era la nevera o el congelador on havien de tenir els gelats per fer els batuts. I aleshores, si substituïm aquestes neveres per polvos, i ara que estan de moda això de fotre coses amb pols, doncs estalviarem molts calés. I diguem, els germans li van dir que no, van dir, nosaltres controlem, els gelats han de ser de veritat, i escolta'm, això de la pols d'aquesta no ens interessa. I llavors ell es va anar frustrant, però la cosa va canviar totalment quan de sobte ell es va adonar d'una cosa. Va dir, escolta, aquests restaurants tenen tant èxit, atrauen a tanta gent, que de sobte, quan jo poso un restaurant, jo què sé, al carrer X d'una ciutat, els preus de les cases del voltant d'aquell barri comencen a pujar. I la raó era que tenien tant èxit els restaurants que atreien a moltíssima gent. Moltíssima gent anava en aquells restaurants McDonald's. I aleshores... clar, si hi ha molta gent caminant per allà, doncs les botigues guanyen molts diners i per tant van moltes més botigues, la vida del barri millora i això fa pujar el preu de les cases. I aleshores va tenir la gran idea, va dir, escolta'm, aquí el negoci no està en fer hamburgueses, aquí el negoci està en l'edifici. I llavors ell, a partir d'aquell moment, va crear una empresa que es dedicava a comprar la botiga o la terra on es construiria el McDonald's, i farien franquícies, però el franquiciat li hauria de pagar el lloguer amb ell, amb el senyor Croc. És a dir, ell controlava el lloc exacte on es podia posar un McDonald's i guanyava el calés, tant si el restaurant guanyava tant si guanyava com si perdia, ell cobrava lloguer, i per tant a poc ell va començar, gràcies a que era el propietari de tots els restaurants, diguem, no dels restaurants sinó de l'edifici, no? de la part física del restaurant, com que ell era el propietari, ell ho controlava. I això li va donar cada vegada més poder, que juntament amb l'odi que havia acumulat contra els germans, perquè l'havien intentat estafar, li deien, no, escolta'm, tu només et quedes un 1,5%, encara que tu siguis el que vas creant restaurants per tot arreu, encara que siguis tu el que vas buscant franquícies per tot arreu, encara que tota la feina facis tu, com que la idea original és nostra, tu només cobres el 1,5%. Això ell tenia una mena d'odi en contra dels germans, perquè li havia han fet això, fins que va arribar el moment que ell tenia tant poder que va poder comprar el nom i els drets dels dos germans, Els germans es deien McDonald's, el restaurant es deia McDonald's perquè era el cognom dels dos germans, doncs ell els va comprar, els va donar $2,5 milions en cada moment, que això, no, això diguem, traduït avui serien com uns $10 milions, que és una quantitat de diners brutal, i els germans van dir, escolta'm, nosaltres ens agradaria tenir un 1% dels beneficis, eh? I ell va dir, home, això si els dic els accionistes em penjaran, no pot ser, però tranquils, us dono la meva paraula, que a partir d'ara, cada any, l'1% dels beneficis del McDonald's seran per vosaltres. I això va ser un gran error dels germans, perquè ell mai va complir aquesta promesa. I perquè us feu una idea, l'any passat, només l'any passat, si els germans haguessin cobrat aquest 1% dels beneficis que ell els hi va prometre, donant-los la mà, però no escrivint-ho i signant-ho en un contracte, si haguessin cobrat, l'any passat, només l'any passat, haguessin cobrat 300 milions. És a dir, que cada any, haguessin cobrat 300 milions, i el resultat, però, va ser que ells van cobrar 2 milions i mig una vegada, i van perdre la marca per sempre. I aquesta és la història d'aquest senyor que s'ha convertit en el rei de les hamburgueses, però que en realitat el seu negoci no són les hamburgueses, sinó que és un negoci immobiliari.
És realment paradoxal que el negoci sigui un negoci tal com també va apuntar l'exdirector financer de McDonald's, el Harry Sonnenberg, que, tal com vostè diu, va dir que McDonald's no era un negoci alimentari, sinó un negoci immobiliari, com acaba d'explicar, i que va deixar bastanta gent, com que no sabia la història, una mica descol·locada. I després, clar, que el germà, o sigui, la marca McDonald's, els germans McDonald's, o sigui, ni es van quedar, o sigui, han perdut la marca. Uh-huh. I han perdut fins i tot aquest 1% que en el seu dia podien haver guanyat, és a dir, que tot i que és el nom de la marca, ho han perdut tot, per entendre.
Sí, ho han perdre tot en el seu moment, ja estan morts tots dos, eh?
Ja, però restaurant... vull dir que ells que feien l'hamburguesa...
I no el van denunciar, em pregunto, perquè clar...
Però no van
no
firmar.
No estava signat,
però és un contracte de paraula, això també té algun valor, no? O no?
Sí, però és la teva paraula contra la meva, i a més en aquell moment l'altre ja era un gegant que havia guanyat molts calés, això a base de llogar pisos, de llogar els restaurants i tal i qual... I si tu, diguem, les lleis, diguem, els advocats són molt cars. Si tu et fots en una baralla amb un tio que té molts més calés que tu, encara que tinguis la raó, normalment acabaràs perdent simplement perquè l'altre anirà gastant i recursos i amunt i avall, tu se t'acabaran els calés i al final perdràs. I ells van veure que no tenien res a fer i van perdre. Jo crec que això, diguem, aquesta història, jo a vegades l'explico a les meves classes d'innovació i d'idees, explico per diverses raons. La primera és perquè, fixeu-vos que aquest senyor tenia 52 anys quan va fer això. 52 anys, perquè us feu una idea, és l'edat en la que es prejubilen molta gent de la banca. Molts empleats de banca, 53, 54, ja comencen a pensar en la prejubilació. Doncs aquest senyor començava, va crear el seu imperi en aquella edat. Per tant, la primera lliçó és que l'edat no importa. La innovació, l'emprenedoria, el crear el teu projecte vital no és una cosa que o la fas als 20 anys o et mores o ja no serveix. La pots fer a qualsevol edat. I de fet, hi ha diversos exemples d'empresaris que han començat molt tard. Entre ells, per exemple, el Morris Chang, que segurament no el coneixeu gairebé ningú, però és el que va crear a l'edat de 54 anys l'empresa que avui ningú coneix, però que tots fem servir, que és la de semiconductors de Taiwan, l'empresa més gran del món que fa microchips, aquests microchips que estan en el rellotge, a la tele, que estan a tot arreu. Doncs això ho fa una empresa que va crear un senyor també que estava a la meitat de la cinquena, diguem, dels anys de la seva, que tenia 50 anys, no? Entre els 50 i els 60. Val? Però aquesta és la lliçó primera. La segona lliçó, que és important, és que molt sovint parlem de la innovació com la gran manera de triomfar en el món de l'empresa. Has de crear nous productes, has de crear... diguem, has de tenir idees i les has d'implementar. I això és veritat. Però fixeu-vos que aquest és un exemple del que els que innoven, que són els germans, els que s'inventen, els que posen la cadena de muntatge que Henry Ford havia copiat de les cadenes de muntatge dels que esquartaraven la carn, i ell el va implementar en els cotxes, doncs ell, el croc, el va implementar també en la... Perdona, el croc, els germans de McDonald's ho van implementar en el sector dels restaurants, doncs aquest no, i que van fer tot d'altres innovacions, els gots de paper, la màquina de posar mostassa, de tot això que es va inventar, al final qui acaba triomfant és el que no és el que té la idea, sinó el que és capaç de portar-la, executar-la, de portar-la a terme. Ells se'ls havia proposat de fer franquícies i van decidir que no. Ells mateixos ja li van dir a ell el primer dia, escolta'm, per què no fem franquícies? Ells ja van dir, no, ja ho hem provat i no funciona. Doncs sí que funciona. Ells, els germans, es van rendir, però l'altre va perseverar, va seguir i va crear l'imperi. Qui crea l'imperi no és el que té la idea. El que crea l'imperi és el que l'executa, el que la porta a terme, el que la implementa. Això també tenim altres exemples de la història. La gran ment pensant, la gran ment creativa, el gran innovador d'Apple no és Steve Jobs, el que s'inventa, el que crea, el que fabrica el d'Apple II és l'Steve Wozniak, el seu company, però sense l'Steve Jobs, que és el que l'implementa, el que millora la qualitat, el que fa treballar tot l'equip perquè aquell invent d'aquell gordet que estava al garatge i que crea el primer ordinador, doncs aquell, el que l'acaba portant al mercat i el que acaba creant l'imperi no és l'innovador sinó l'altre, No n'hi ha prou en tenir capacitat d'innovació, sinó que s'ha de tenir execució, s'ha de portar a terme la innovació. I l'altra cosa que jo crec que és important d'aquesta història és la capacitat d'observar. Molt sovint les idees venen d'aquells que saben parar atenció, d'aquells que veuen una cosa, que observen la mateixa cosa que tu, però veuen coses diferents. I aquest senyor observa, hem posat l'exemple de com ell veu, no? Veu la cua que està davant del restaurant i que diu, ostres, aquests senyors estan venent, aquí és una cosa que podem expandir, però també quan veu, quan observa que, escolta'm, el preu de les cases del voltant dels meus restaurants pugen, per tant, aquí el negoci està en el preu de les cases, no està en l'altre. I, per tant, també és una altra lliçó de vida per la gent que va pel carrer sense veure res. T'has de fixar en les coses, perquè molt sovint les oportunitats estan davant dels teus nassos i no les acabes de veure. Els grans innovadors són aquells que són capaços de veure el que els demés no veuen.
Doncs primera masterclass d'avui d'en Xavier Sala i Martín, i ara anem a la segona, que és el perfil del Daniel Kahneman, professor, Premi Nobel d'Economia, tot i que ell mai no va estudiar Economia. Vostè ja ens ha parlat en alguna altra ocasió d'aquest psicòleg, a qui es considera el pare, ara ens ho explicarà, de l'economia del comportament, tot i ell no ser economista, professor.
Sí. A veure, aquí tots hem de tenir molt present què és l'economia. Molt sovint la gent pensa que l'economia és l'art de guanyar diners o de prendre els diners, no?, de beneficis i tal. Però no, l'economia és, jo diria, és la ciència que ens ajuda a entendre la presa de decisions, com els humans prenem decisions. Moltes de les decisions que prenem són òbviament econòmiques. La decisió de treballar, la decisió d'estalviar, la decisió de comprar, tot això són decisions que tothom identificaria amb l'economia, però hi ha molts tipus de decisions que també són econòmiques, per exemple, la decisió de tenir més fills o no tenir més fills, això té conseqüències econòmiques, d'on portes, a quin col·legi portes els fills, tot això són decisions econòmiques, tot i que sovint la gent això no ho identifica amb l'economia. Bé, un cop entenem que l'economia és la ciència de la presa de decisions per part dels humans, òbviament aquí els psicòlegs tenen molt a dir, perquè molt sovint les decisions que prenem els humans doncs no s'entenen. Una part de les nostres decisions, les prenem de manera raonada. Per exemple, quan compres un cotxe, no?, una cosa grossa, doncs mires diferents preus, mires els diners que tens, si podràs pagar, no?, prenem una decisió d'una manera reflexionada, una manera racional, amb uns objectius, no? Però la major part de les decisions que prenem durant el dia són impulsives, són intuïtives, fins i tot semblen irracionals, i és com si a dins nostre tinguéssim a dues persones que lluiten, per una banda un ser racional, que podríem dir l'homo economicus, l'home racional, però per altra, aquest home apareix, per exemple, el dia 1 de gener. El dia 1 de gener tots diem, racionalment, escolta'm, necessitem estalviar, perquè ja ens estem fent grans, no tindrem calés per la jubilació, necessitem aprendre anglès, necessitem anar al gimnàs. I el primer dia tots ens proposem, l'1 de gener ens proposem anar al gimnàs, aprendre anglès i estalviar. Què passa? Que després ve després del dia 1 ve el dia 2 i després el dia 3, i aquesta persona racional que tots tenim a dins és substituïda per una mena de Homer Simpson, que diu, escolta'm, això d'anar al gimnàs és una merda, escolta, anem al bar a fotre cervesa, no? El primer dia fas gimnàsia, després vas a la sauna i després fas la cervesa, el segon dia fas la sauna i la cervesa, el tercer dia ja vas directe a la cervesa i al gimnàs, i la decisió racional que vas prendre el primer dia desapareixen per sempre més, no? I això és una de les coses que ens va ensenyar, una de les coses que ens va ensenyar el Daniel Kahneman, aquest psicòleg que diu, escolta, no, és que els humans tenim dos sistemes de prendre decisions. És veritat que tenim una part que s'asseu a la taula amb un paper i un llapis i fa càlculs i soluciona problemes complicats, com la decisió de comprar una casa o no comprar una casa, però la major part de les decisions que prenem cada dia són impulsius. Quan comprem alguna cosa a Amazon no és una cosa racional. Quan anem al supermercat agafem els xiclets, agafem aquí, agafem allà, sense pensar-ho, agafem, és el Homer Simpson que tenim a dins que ens porta a prendre decisions i a gastar calés, i això és un problema. Llavors ell el que va portar a l'economia és aquesta capacitat de pensar, d'introduir la psicologia o aquest tipus de psicologia en les maneres de pensar dels economistes.
El Kahneman, que recordem, parlem d'ell perquè el 27 de març va morir, va traspassar, distingia entre dos sistemes de pensament, el sistema 1 i el sistema 2. Ens ho pot explicar, professor, això exactament de què es tracta?
Sí, el sistema 1 és aquest sistema racional que diguem que tots nosaltres fem servir, però que el fem servir només de tant en quant, per les coses importants, per les coses que percebim, que són molt importants. Com, per exemple, això, comprem una casa. Quan tu compres una casa no ho fas a la papelà. Calcules el que et costarà cada mes,
la hipoteca,
exacte, tot això. Tot això ho fas d'una manera racional, d'una manera calculada, d'una manera intel·ligent. Però després hi ha el sistema 2, el sistema impulsiu, el sistema que moltes de les coses que fem no les pensem. No les pensem, simplement de manera impulsiva, doncs agafem els xiclets i els posem en el carro de la en el carretó de la compra, no? I això és, ell diu, a veure, si la major part de decisions que prenguéssim els humans fos de tipus 1, si fos el sistema racional, premeditat, calculat, doncs aleshores els models econòmics tradicionals, que sempre es basen en la idea de que la gent actua de manera racional, estarien bé. Però clar, si la major part de decisions les pren el Homer Simpson, aquest que és impulsiu, que diu, sí, jo ja sé que el gimnàs és bo, però ara mateix el que fotré és comprar-me una cervesa. O el Homer Simpson que diu, jo ja sé que és bo estalviar. Tenim en aquest país, de fet, a la major part de països del món, hi ha un grandíssim problema amb els ingressos que tenen els avis. Per què? Doncs perquè quan eren joves no van estalviar, i avui dia els joves d'ara no estan estalviant, i els que, diguem, els baby boomers que estem a punt d'entrar a l'edat de jubilació, no hem estalviat lo suficient, i per tant dependrem tots de les pensions que ens doni l'Estat, que sabem que són miserables, i per tant serem extraordinàriament pobres perquè en el seu dia no vam estalviar, vam decidir entre tots nosaltres estalviar. I la pregunta és, i per què no vam estalviar? Si jo, des de que sóc petit, que m'ho diuen, escolta'm, que la jubilació arribarà i que no tindreu prous calés, que la seguretat social estarà en ruïna, serà un desastre, per què no estalvieu? Per què no hem estalviat entre tots? Doncs perquè cada vegada que la persona racional que teníem a dins deia, escolta'm, aquest any sí que hem d'estalviar, doncs al cap d'uns dies apareixia el Homer Simpson i deia, mira, saps què? Ens comprarem una tele nova. I després venia el Homer Simpson i deia, saps què? Anirem de vacances a l'estiu. l'estiu amb una casa més gran, o farem un viatge, i després ens comprarem això, i després ens comprarem allò, i llavors vas posposant, i et vas fent gran, i arriba el dia de la jubilació i te n'adones que no tens res. Aquest comportament irracional té unes, diguem, té conseqüències, però una de les grans aportacions de Daniel Kahneman és que també aporta solucions. Diu, com que jo entenc, com que nosaltres entenem que els humans es comporten d'aquesta manera, aleshores podem portar a la gent a estalviar, si ho fem d'una manera intel·ligent. Per exemple, ell es va adonar d'una cosa ben estranya, que és que a Alemanya ningú no dona òrgans en cas d'accident de trànsit. Els quan es moren, tenen un accident de trànsit, es moren, els alemanys no donen. En canvi, els austríacs gairebé tots donen òrgans. I per què? Perquè els alemanys són més egoistes? No, són idèntics, tenen la mateixa cultura, la mateixa història, la mateixa etnollengua, diguem, són gairebé idèntics, no? Per què es comporten tan diferent els alemanys dels austríacs? Doncs resulta que el que va deduir Kahneman és que a la gent li molesta pensar en el que passarà el dia que et mors, i no vol ni pensar, no vol prendre cap decisió. I aleshores, quan tu et treus el carnet de conduir a Alemanya, et fan signar un paper que diu clica en aquesta casella si vols donar els teus òrgans. I com que ningú vol pensar, ningú cliqueja. Però els austríacs fan la mateixa pregunta, però al revés. Diu, tu cliqueja la casella si no vols que els teus òrgans siguin donats. I com que ningú vol pensar en què passarà el dia de la mort, ningú cliqueja. Conseqüència, els alemanys ningú dona perquè ningú ha clicat la casella de donar, i els austríacs donen tots perquè ningú ha clicat la casella de no donar. En realitat, no és que uns vulguin donar i els altres no. El que passa és que ningú vol pensar en el dia de demà, ningú vol pensar en el moment de la mort, i la conseqüència de fer una pregunta o fer-la d'una altra manera, doncs són dramàtiques, no? Doncs això mateix va pensar que Kahneman passa amb els estalviadors. Diu, normalment les empreses et proposen, diu, escolta'm, et traurem, vols que traiem el 5% del teu salari i el posem en un fons de pensió per quan et jubilis? Normalment la gent de la jubilació la veu massa lluny i diu, no m'emprenis, no vull ni que em parlis. I aleshores Kahneman va dir, doncs per què no fem la pregunta al revés? Cliques aquí si tu no vols que et traiem el 5% del salari. En lloc de dir clicar aquí si vols que te'l traiem, doncs clica aquí si no vols que te'l traiem. I com que la gent no vol pensar en això, doncs no cliqueja. Conseqüència, que si tu fas la pregunta de la segona manera, tothom estalvia. I els fons de pensions en moltes empreses americanes s'han començat a omplir, la gent ha començat a estalviar. Per què? Doncs perquè de sobte la gent va entendre com funcionava el cervell humà. I gràcies a què el Daniel Kahneman i gent com ell, doncs molts països estan començant a solucionar aquest gravíssim problema, que és el problema de la manca d'estalvis el dia que arriba la jubilació. Gràcies a que hem fet la pregunta de manera correcta, la gent estalvia en lloc de no estalviar.
Doncs d'en Daniel Kahneman i de McDonald's, aquestes Exacte. Han estat les dues masterclass d'avui del professor Xavier Sala i Martín. Professor, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Abraçada igualment. Gràcies.
Igualment. I a cuidar-se. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, en Xavier Sala i Martín, que sempre aprens alguna cosa. Avui ja tens un parell d'arguments per fer-te el xulo quan arribis a casa. Fem una pausa i saludarem Rocco Eisenhauser, que té preparat i a punt tota l'actualitat televisiva. Fins ara.
Versió RAC 1. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia amb plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant la teva roba, il·luminant casa teva, carregant...
Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia. Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1.
Tots som 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs ja el tenim aquí.
Sí,
podem saludar aquesta hora, avui una mica més tard de l'habitual, per bueno, la configuració que hem anat fent del programa d'avui, a Rocco Eisenhauser.
Què tal? I a més, encantat de la vida, perquè estic en prime time, darrere del Xavier Salamartí. Doncs,
exacte. Ara has d'estar al nivell del professor, del Xavier Salamartí.
Escolta, demà, és que ho hem anat seguint, però és un col·laborat, això. Igual que la de Tailàndia, això és un col·laborat. Demà hi ha reunió Consell d'Administració de Televisió Espanyola per veure si fitxen finalment a Broncano. Jo us vaig dir ahir, que és ahir demà serà la gran reunió. Veurem com queda, perquè ara se suposa que que va estar de baixa l'altre dia, perquè estava malalta, l'Helena Sánchez, se suposa que s'ha recuperat i hauria de venir demà, i a veure què vota. Perquè...
No he estat remenant...
De veritat que et dic que el tema aquest...
A través de través de la xarxa he vist que els últims inputs és que el Consell de Ràdio i Televisió Espanyola pels estatuts o no sé quins arguments potser no, o sigui, no ho sé, dic el que he llegit. És possible que no pugui executar aquest fitxatge.
Bé,
per una qüestió d'estatuts i no sé exactament. Però bueno, a dia d'avui no ho sabem.
Que la Cascajosa, que és la nova responsable,
que diu
que sí, que s'ha de... que el vol. No sé si és perquè a ella li agrada personalment o, escolta'm, ha arribat un amic seu i li ha dit, escolta, fitxa el que funcionarà. Saps? És a dir, veurem bloc, però
això demà es decideix?
Demà hi ha reunió. Veurem com queda.
Doncs
veurem
demà,
com queda.
Demà estarem pendents.
Que veig que ara la proposta és que estigui un any.
Sí, però és que ell no vol un any, eh?
En principi eren 3, després es van rebaixar 2.
No, 4, es va passar 2.
El ritme que... De 4 a 2 i ara 1. I el ritme que anem, que faci un mes de prova i si no funciona, que se'n vagi.
Doncs això és el que passarà, això és el futur. Això és el futur.
Això cada cop pinta pitjor.
Escolta'm, doncs mira, ens quedem amb la cadena que és justament el Broncano treballant, a Movistar, Ilustres Ignorantes.
Com està? Com està Corones?
Doncs mira, està content. Està content perquè se li nota amb els tertulians que té, els col·labos que té, el Colubi and Company. Se li veu que està tranquil·let perquè és un programet que de 15 dies, de què, 40 minuts dura el programa?
Sí, no arriba, 30, 30, sí, 40, 40, 40 justets.
Escolta, no sé quan...
En graven 2 el mateix dia?
Sí, és a dir, no sé quants diners li paguen, i el públic és el mateix, perquè es col·loquen allà i se'n graven 2, ja com està, si pots gravar 4, no?
Sí.
Però, escolta'm, comencen, com sempre, dedicant el programa i, com sempre, molt encertat.
Quiero dedicárselo a un gremio al que admiro muchísimo y voy a intentar...
Bueno,
uy,
la emoción.
Y voy a intentar no llorar.
Mírale, mírale.
Joder.
Es que tiene un corazón, no le cabe. Bueno, sí le cabe, menos mal. Sí le cabe.
Quiero dedicarle este programa a esas personas que están en el súper y llevan 3 productos y dejan pasar a la gente.
¡Ole!
Esa gente dice, no, pasa tú, llevo solamente 3 productos. Ayer me dejó pasar un señor mayor y esta mañana me lo he vuelto a encontrar en el súper porque no había salido. Dejando a pasar personas. Va por vosotros.
Sí que a vegades hi ha aquests típics al supermercat que et deixen passar, sí, que vas amb 2 o 3 cosetes i s'ha d'agrair bastant, sí, perquè quan els veus els carros que tenen i dius, aquí estic com a mínim 10 minuts i si veus encara que la de la caixera va poc a poc...
Jo deixo passar moltes vegades, perquè a casa, clar, som 5 i per tant vaig carregadeta i aleshores, clar, veus el pobre del darrere, efectivament, amb 4 cosetes a la mà, dius, passa, arriba un altre. Vinga, passa. Però arriba un moment que ja dius, mira, ho sento,
encara vas
ja deixat passar 3, però perdona,
encara vas a comprar amb el carro.
Sí, clar. Com vas a comprar, tu?
Sí. Jo per internet.
Amb una motxilla.
Ah, tu portes per... Tu vas com el mainat, tu, Josep Maria.
Ah, clar.
Jo, Josep Maria compra per Amazon, eh?
Home, però no.
Tu portes a casa. Jo vaig fer durant una època, això.
Jo la compra grossa.
La grossa, la grossa. La grossa.
L'aigua, l'escol, el que...
I begudes.
El que pesa, el que pesa. El que pesa, això ho faig per internet.
Però un àpid, te l'has de comprar.
I l'àpid me'l compro jo.
El que és la fruita i la verdura.
L'àpid en tinc, però vull dir que l'àpid i la fruita i la verdura ja... Sí, ja la vaig a buscar jo.
Escolta'm, no em preguntes gens del Masterchef, que ja fa 15 dies que ha començat?
No, l'estic seguint.
No l'estàs seguint.
És que ja estic saturat de
gent cuinant.
Bueno, doncs, cuinant d'ells, dels plats i dels 3 bonifacis que fan de jurat.
Doncs escolta, jo els vaig seguint una mica per damunt. Home, tenim un exlegionari, el David, que és català.
Ah, sí?
Sí.
Però és legionari espanyol?
Sí.
Home, clar, si és legionari,
sí,
ha de ser...
Sí, hi ha legionaris espanyol. És de l'exèrcit espanyol.
Que raro.
Bueno, ha hagut una mica de polèmica, sobretot per aquestes declaracions que ha fet, que la gent, que també es queixa per tot, escolta'm, aquest tipus de declaracions en una televisió pública no pot ser. ¿Voleu saber quina és?
¿La Tierra crees que es redonda o que le falta un poco?
No creo que sea redonda, no sé exactamente cómo es. Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de ahora.
Pero las fotos desde el espacio, no te fías de eso, ¿no?
A ver, veo que es CGI, sinceramente.
¿CGI qué?
CGI, es una imagen por ordenador editada.
Yo te diré que sí hay fotos de la Tierra y con el agua, por efecto de la gravedad, se ve totalmente esférica.
Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados
para
el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo le llamo.
Es que hay que pensar por uno mismo, claro. No lo que te van diciendo, ¿cómo? Tú te lo crees todo. Exacto, no, tienes que analizarlo por ti mismo.
¿Tú también piensas que la Tierra no es redonda?
Por supuesto.
¿Y cómo es? ¿De qué forma es?
Es plana. Es plana, pero si esto se ha demostrado ya por H por B.
Claro. Por H por B.
Como lo de la luna, que nunca se llegó, como lo de l'aura, que se puede fotografiar el aura.
Si no fos plana, no veuries Mallorca des d'aquí.
Claro.
No,
faci el favor de no donar arguments. A ver, mira l'horizonte. Què ve? Una teoria tan disparatada com la que
va fer. Avui no es veu res, perquè
no
es veu molt bé. Avui no és massa bon dia per mirar l'horitzó.
Va, més coses que han passat que m'han cridat l'atenció. Aquest matí he estat veient la Gemma Nerga amb el Capell Idees.
Vicenç,
jo també, amb l'Oriol.
Avui, de casualitat, no, vostè no l'està veient, vostè ha escoltat.
Estava escoltant. Per Ràdio 4.
Estava escoltant a Puigdemont, a RAC1, i no sé, què li ha passat, que s'ha cansat de Puigdemont.
I aleshores
ha fet zapping
i s'ha Ràdio 4, que és la persona més independentista.
Lo del Puigdemont a RAC1 el Basté, en totes les teles, és a dir, he repassat totes les teles al Ferreres aquest matí, gairebé posant tota l'entrevista sencera, és a dir, amb RAC1 darrere tota l'estona, i a més amb un logo supergran a dalt a l'esquerra de RAC1.
És a dir, que felicitats, Jordi, perquè realment ho has petat en tots els mitjans de Madrid.
Veient que totes les teles ho emetien, suposo que TV3 s'ha vist obligada a emetre-ho.
Home, jo crec que sí, no? No he vist el TN, no m'ha pogut tenir.
Sí,
ha sortit. Però m'ha posat el logo bé?
Molt petit, una cosa ràpida, perquè no fos cas que sigui infecciós, i aleshores l'ha posat molt ràpid. El coral l'ha posat molt ràpid, perquè fos una cosa ràpida.
Però tu creus que el posa el coral, això?
Sí. Jo crec que l'editor de l'informatiu o el cap d'informatius de TV3 li diu, posa-ho ràpid. Jo també crec que Xavi Coral i Raquel Sans podrien dir alguna cosa com a periodistes respecte a no només fer el que els diuen que han de fer. Però bé, aquesta
és una opinió... Han citat a RAC1, per això, eh? Sí, a l'entradeta
no tinc res a dir al respecte, va, estupendo. Però vull dir que a vegades, de tant en tant, també has de posar el que has de posar sobre la taula.
Ja. Alguna vegada algú de dintre de la casa d'informatius...
Avui no arriben a posar les imatges o no posen ja l'entrevista de Carles Puigdemont, el de TV3 ja és demencial. Ara, hi ha molts dies que també dius, noi, no acabo d'entendre... Bueno, sí que ho entenc. Hi ha un silenci total corporatiu contra aquesta emissora, i ja està. Contra aquesta emissora, el grup, o no sé quina tonteria porten, que ve dirigida pels de dalt. I això no surt dels treballadors de TV3, això surt de dalt, d'unes... Però hi ha un moment que, com ha passat, com va fent el Carles... Hi ha un moment que el periodista s'ha de
dir,
fins aquí. Però com que tots callen...
Algú de dintre d'informatius que conec que m'ha explicat que acaba de caigar els EGMs, el Xavi ho passa malament, eh?
Sí, bueno, sí. Perquè, però en lloc de passar-ho malament, potser s'haurien de plantar, no?
Clar.
Perquè, clar, periodistes per segons què, però després... Saps què vull dir?
Sí, sí.
Bueno, però i si
perds... Tots ens posem la medalla de soc periodista.
I si perds el lloc de treball?
Bueno, sí, aquesta...
No, no perdràs.
Aquesta és la qüestió.
Bueno, doncs això, hi ha un comitè professional, hi ha un comitè d'empresa, o sigui, hi ha tot un seguit d'elements per denunciar. Bueno, comitè professional sí que existeix a TV3,
sí, però
no?
Dic, ui, el comitè.
Ah, vale.
Doncs bueno, Vicenç, escolti bé, perquè ha parlat sobre el català pur.
Qui?
La Sílvia Orriols.
Català pur?
Sí, català pur. Exactament, l'ADN català. A veure si vostè està d'acord.
Jofreu Pilós.
A veure si està d'acord.
Què és el poble català?
Bueno, és una identitat, una nacionalitat, som un grup ètnic, no?
És una raça? Existeix la raça catalana?
Bé, raça com a concepte ètnic, de lingüístic i de cultural, doncs evidentment som una ètnia, no?, que compartim una singularitat, que compartim una mateixa història i doncs uns mateixos valors, una mateixa ètica, no? Per tant, som un poble diferenciat de la resta.
Una mateixa ètica?
Sí, uns mateixos valors.
Però vostè, per exemple...
Formem part d'Occident i, evidentment, doncs, tenim uns valors occidentals basats doncs, en la cultura judeocristiana.
Bueno, com passen tots els pobles,
evident,
no?
Bueno, tots els que són occidentals i altres pobles doncs, que tenen altres valors.
Demà et passaré l'audiència perquè jo tinc la sensació que li ha anat bé a la Nierga, l'entrevista.
Bueno,
ha hagut molta expectació i a les xarxes els vídeos anaven...
Gemma Nierga ha trencat el gel... I s'ha atrevit a fer una entrevista a
Sílvia Orriols.
A Sílvia Orriols.
La Lluïsa Catalana
amb un gran mitjà, com és, per exemple...
I l'han criticat,
Ràdio 4.
I l'han criticat perquè per una televisió pública fa aquest tipus d'entrevistes.
Ràdio 4 i Televisió Espanyola ha fet l'entrevista, ha trencat el gel, ja et dic, per això...
I em sembla que té tancada una altra entrevista a l'Orriols, també mitjans de comunicació.
Però perdoneu...
Aviam qui la porteu aquí.
Bueno, de fet, aquí...
Silenci, digui, què vol dir?
A TV3 sortien els de Vox i no passava res.
Bueno, doncs potser és que...
Però a TV3 sortien els de Vox un cop ja havien estat...
Tenien representació.
Ja tenien representació, perquè crec que abans no havien sortit,
S'havien presentat a les europees.
Bueno, però em sembla que ja tenien representació.
No, a les europees encara no, perquè s'hi va presentar el senyor Vidal Quadras.
I se'ls entrevistava?
I tant.
No ho tinc jo.
El programa que feien el dissabte a la nit antes...
El Fax?
Sí.
No, com que no ho recordo, doncs no li puc...
Aquell advocat que té Smith...
L'Hortera Smith.
Ortega Smith.
Aquest.
No, però és possible. Jo no ho recordo, per tant.
Que per cert, hi ha un document, no sé si l'heu arribat a posar, el del Bob Pop amb la Nierga, L'heu posat?
Qui?
No.
No.
Qui és Bon Bon Bon?
El Bob Pop. Bon és bon? l'escriptor sí. Bob Pop, molt conegut.
Bon Hòstia, bon.
Fa res, bon uns dies, al mateix programa de la Nierga.
No sé qui
Atenció és. A lo que diu de quan ell era jovenet i bevia una mica.
O sea, yo he podido estar sin beber, sí. Pero hay cosas que me han parecido mucho más divertidas bebiendo. Y hay cosas que cuando he dejado de beber he dejado de hacer.
¿Por ejemplo?
Ay.
Por ejemplo, ir a ligar a saunas gays. Más allá de la silla de ruedas, que quieras que no es un impedimento porque hay escaleras, pero antes de la silla, porque de repente cuando te encuentras en una sauna gay, insalubre, llena de ladillas, borracha, no te das cuenta. Yeah. Pero si vas a una de sobrio, dices, madre mía, pero ¿cómo me puedo yo meter aquí?
O sea, para ir a una sauna gay había que estar borracho.
O a un cuarto oscuro, sí.
O un cuarto oscuro. ¿Has ido a muchos cuartos oscuros?
Bastantes.
¿Son divertidos?
En un momento lo fueron. Sí, antes del teléfono móvil.
¿Y sí, eso?
Pues porque las marijas de antes en el cuarto oscuro encendíamos mecheros. Pero ahora encienden la linterna del móvil. Entonces, ¿qué clase de cuarto oscuro es ese que parece directamente un estrello de Hollywood?
¿Y encienden el móvil?
Claro.
La gracia del cuarto oscuro es que...
Es que te veías un poquito con la penumbra de la llama del mechero, pero no de una linternaca de móvil que directamente parecías que estabas rodando una película de Cedric de Mille.
¿Echas de menos algo de eso?
Echo de menos lo que me apetecía eso.
Però heu vist la Nierga, que amb
és
això...
És molta fanera, eh?
No, però té tables
per no parlar per parlar. No s'estranya, ella amb naturalitat.
No, però ella, clar, a l'haver fet a l'hablar per parlar.
Ara,
clar,
anys i anys. Sí, exacte, sí senyor.
Aleshores, li va preguntant
tot.
I li va preguntant.
Va tirant de la cuerda, clar.
La
I és verdad, això de la...